Escoltes a mig matí.
I a mig matí engeguem opinions, primer programa d'aquest any 2020. I avui ens acompanyen Marisa Salvador, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia, molt bon any, molt bon clima. I estem a la Florida de Catalunya.
Exactament, molt, molt ben de tot.
Sí.
Doncs avui estem amb la Marisa i amb l'Antoni. Comencem, doncs, aquest espai d'opinions. I tenim ja força temes sobre la taula. Però potser que comencem parlant d'un que ens ve ben, ben a prop nostre, podem dir, perquè també, com publicava avui la portada del Diari de Tarragona, la línia de ferrocarril de la costa ja és història. Ahir va circular l'últim tren, parlem del tram l'Hospitalet i Salou, i doncs avui s'estrena el nou corredor.
Sí, sí.
Era esperat, no, això? Vull dir, no ha sigut cap sorpresa.
Mira, jo viatjava amb molta freqüència a València, a vegades baixava amb tren, i vaig veure començar les obres l'any 92. L'any olímpic va començar les obres de la variant. És un monument a la ignomínia, al desperdici de caudals públics, és una burla per la gent. Els habitants del Camp de Tarragona poden estar ben contents amb tots els governs que hi ha hagut, d'un color i de l'altre, tant espanyols com catalans, perquè el que ha passat amb aquesta línia és autènticament vergonyós. Vull dir, s'ha hagut de fer dues vegades, perquè van trigar tant que estava fora de normes.
Europa dio dinero para la construcción del corredor. Se lo gastaron en otra cosa.
Sí, amb l'AVE i tot, sí. Aquest és un dels factors perquè s'han redarit. A mi el que em fa més ràbia, m'encanten els trens, i jo si no l'agafo més és perquè, francament, no es pot, vull dir, estan en cotxe, per molt que ho intentis. Però veure el que ha passat a Salou, que és una ciutat que deu tocar els 200.000 habitants. Jo diria que Salou és la ciutat més gran de Tarragona. És més gran que Tarragona i que Reus, per la població.
I en verano
más. A l'estiu ja se sobrepassa. Però hi ha una quantitat de població estable a Reus, a Salou. I molta d'aquesta població utilitza el tren pels seus desplaçaments perquè és més còmode que agafar el cotxe.
Menos contaminante y más económico.
Més ràpid i més barato. I ara se'n donen compte que el tren ja no serveix a la ciutat.
A veure, t'has anat una mica d'habitants, 27.000, no 200.000.
No, Salou, jo vaig llegir un article que de facto Salou tenia uns 200.000 habitants. Passarà com Roda, que no estaran empadronats, però hi ha molta gent que viu, sobretot a l'època del terrorisme d'ETA, molts bascos i navarresos se'n van anar a viure a Salou i a Cambrils.
I aragoneses també.
Sí. I pot ser que estiguin empadronats a altres llocs, però que passen molt temps a Salou i a Cambrils. Han passat de ser una ciutat d'estiueig quasi de vivenda permanent.
I ara se queden sin estació de tren.
Sí.
La verdad que, a veces los cambios son para bien. No tenemos que aferrarnos a ser siempre los mismos, tenemos que evolucionar y hacer cambios, pero cuando un cambio hace daño, más vale no hacerlo.
Claro.
Y ahora la población está totalmente perjudicada.
Aquesta línia de tren és mixta, de mercaderies, perquè forma part de l'eix mediterrani, i s'aprofita per fer trens de velocitat alta, no d'alta velocitat, velocitat alta, Barcelona-València, que és un corredor que porta moltíssim trànsit.
I a més és que une Espanya con Europa.
Sí, però a més la comunicació entre València i Catalunya és constant, són dos punts de negoci molt importants, i hi ha molts desplaçaments, hi ha ciutats intermitges com Tarragona, com Tortosa, com Benicarló, com Vinaròs o Castelló, que generen molt, molt, molt trànsit. I clar, els trens d'alta velocitat, un tren d'alta velocitat és un avió que vola baix.
Sí.
Llavors, és lògic que l'estació estigui fora del casc urbà pel tema del traçat. Però l'estació ha d'anar acompanyada d'un pàrquing immens.
D'un autobús que te acerque al
Exactament.
Pueblo.
Sí. O bé el projecte aquest del tramvia. El que no es pot fer, simplement, amb el que costa que tindre transport públic, amb el que costa, és treure'l.
Sí.
Però el pitjor del cas és la passivitat amb què tant Salou, com Cambrils, com Tarragona, com Reus, han estat mirant com els implantaven les vies del tren sense fer absolutament res.
Sí. És una vergonya.
No té sentit.
Quines conseqüències tindrà, doncs, això ara?
Home, conseqüències, doncs, mira, ara que l'autopista és gratuïta, la recarregarà. La gent agafarà més el cotxe per anar. Perquè, no sé si vosaltres agafeu el tren... Quan agafes a Sant Vicenç de Calders un tren que ve de la línia de Tortosa...
He de dir que mai agafo el tren.
Ve ple. I la meitat de la gent puja a Tortosa i l'altra meitat puja a Salou.
Yo cojo mucho el tren, porque yo siempre que voy a Barcelona, no entramos con el coche, ya no solo por la contaminación, sino porque luego llegas allí y si vas a cenar a veces te cuesta, o al cine, el cenar no, pero al cine te cuesta más el parking que el cine. Bueno, o sea, por economía, por contaminación, no tienes donde aparcar.
Marisa,
a veces vas a parkings que están llenos.
Sí, de Catalunya, els Catalunya triguen 3/4 d'hora a Barcelona, si no hi ha retras. Sí. Per cert, també hi ha incongruències d'ajustos d'horaris, perquè, per exemple, Tarragona ciutat es queda sense trens d'allà recorregut. Vull dir que de Tarragona no pots anar amb tren a una altra capital de província que no sigui Barcelona.
Ben pensat, no? Això
molt bé. Però és que, a més, hi ha una altra cosa. Els regionals que passen per Tarragona, els que venen de Tortosa, els que venen de Mora i els que baixen de Lleida i Reus, tots aquests conflueixen a Tarragona. I aleshores, segons sembla amb els horaris, a la franja entre les 9 i les 9 i quart, hi han 3 trencs, algun portarà retras, com sempre, i després passa una hora i mitja sense cap més trenc a Barcelona. Això a Tarragona, eh? Mm-hmm. Vale, eh?
Bueno, por aquí pasa uno que va a Lérida Pirineos, el que pasa...
Sí, però la línia està tallada des del mes d'octubre i encara no s'ha obert.
Ah, sí?
Sí.
Ah, esto no lo
has
sabía.
De fer transbord de Montblanc amb un autobús.
Ah, vale.
No, és inoperant. Vull dir, sembla una burla a l'usuari. Quan és l'usuari el que ha pagat la línia, vull dir que a més li treguin el transport. I el senyor alcalde ja ho sap, com hem estat parlant moltes vegades. Com no ens espavilem, aquí també ens trauran el trànsit de viatgers, eh? Cuidado.
Ui.
Una penita.
Cuidado, eh?
Bueno.
En tot cas, doncs, el titular aquest, que la línia Ferrocarril de la Costa ja és història.
Sí.
Sí, bueno, i el tramcamp, el tramvia o el transport, el metro ràpid o el tramvia ràpid que l'havia de substituir... encara està per discutir. En el millor dels casos trigarà 5 anys.
Bueno, porque además el que nos une con Barcelona se queda en San Vicenç de Calders, el de Rodalies.
No, pitjor encara.
No llega a Tarragona.
La línia, en comptes de portar Rodalies a Sant Vicenç de Calders a Tarragona,
que
hagués fet un bon servei,
sí, tant.
Ara els 4 trencs que queden s'acaben a Port Aventura.
Sí, veritat.
Sí, però és clar, el port de Port Aventura tindrà servei de trencs mentre el parc estigui obert. Pues que ara, precisament, ara l'hivern és quan tanquen fins a Setmana Santa.
Ja, llavors ho tornaran a obrir, no?
Un despropòsit.
Sí.
És un despropòsit, de veritat, eh? Vull dir, fan les obres públiques, no ho dic perquè estem en horari infantil, però vaja, Déu-n'hi-do,
eh? No ho diguis. Que segur que dius alguna bestiesa de les teves.
Sí, no, bestiesa de les meves, no. Indignació canalitzada.
Una paraula de les teves, volia dir. Doncs, molt bé, alguna cosa més a comentar del tren?
No. Ara, quan estigui... De moment, el que ha sortit avui, el primer que ha inaugurat la línia, segons he vist per la televisió, ha sortit amb un quart d'hora retras. Havia de sortir a les 7:15 i ha sortit a les 7:30.
Com és que sempre hi ha retards? És que no sé.
I això que la línia és nova,
eh? És com una tradició, potser, no?
No.
Y porque dependen de otros trenes. Porque si uno tiene que pasar cuando solo hay una vía y tienes que dejar...
No, ahora n'hi ha dos. Ara, entre Barcelona i València, són 2 vies, segur.
Vale. No, pero que a veces los retrasos se producían por esto.
Sí.
Porque tenías que esperar que... Y si el otro venía con retraso, tú ya ibas con retraso.
Bueno, i això per no avorrir els oients, lo malament que està fet a la línia, vull dir, amb falta de previsió, a l'enllaç entre Vilaseca i la línia nova, que és lo que permetria a Tarragona que tingués trencs en direcció Tortosa, doncs està fet a nivell. És com si en una autopista posessis un semàforo Y una carretera que la creuéis.
De todas maneras, yo creo que esto se va a ir subsanando, porque ahora que estamos tan concienciados con el medio ambiente, porque los millennials lo tienen muy, muy presente, lo del medio ambiente, de no contaminar, claro, de que lo que, claro, contaminan los aviones, lo que contaminan los coches, claro, entonces lo mejor será ir en tren, porque ahora ya, claro, el AVE este de bajo coste que empezará en febrero para ir a Madrid, esto se van a cargar el puente aéreo. Con lo cual,
home, la senyora Colau es volia carregar el pont aeri, no?
Sí, és que jo lo haria. Jo no soy la senyora Colau, però...
El pont aeri és una sombra del que va ser, eh?
Porque además, todo lo que te cuesta llegar a l'avión y subir y todo eso, con el tren ya estás llegando.
Això és veritat.
Ara, el pont aeri...
És més ràpid el tren que l'avión.
I més l'aeroport de Barcelona, que és un caos.
El pont aeri era un usuari pràcticament cada setmana anava a Madrid. El pont aeri ara només serveix per anar a buscar avions a Madrid... perquè a Barcelona no hi arriben.
Claro. No, no.
És per l'únic que serveix.
Sí, porque además luego te deja tan lejos que encima tienes que coger, sí, un autobús o un, sí, sí, metro, sí, un taxi o lo que sea. Yo, para mí, que el tren, que además te deja allí, sí, en la estación de en Madrid, dentro de Madrid, yo, sí, creo que para mí, sí, es un avance, por eso digo que a veces los cambios van para bien.
Sí,
no,
clar,
siempre van para mal.
Home, anar amb tren avui a... anar amb avió avui a Madrid és una bestiesa.
Sí. A mi, jo no tengo miedo a la
lluna. És molt més pràctic anar amb avió, anar amb tren que amb avió, eh?
No, bueno, depèn, Sònia, perquè no. Madrid és una ciutat molt gran, sí, i aleshores, però... segons el que hagis de fer a Madrid...
Bueno, sí, clar, evidentment. Però és igual, per exemple... però per temps, per diners, per tot, val la pena.
No,
sí,
però, per exemple, el
pots
que feia...
Pots dur l'equipatge que vulguis, sí, no com amb l'avió.
Jo no he arribat a anar amb l'AVE a Madrid, però, en canvi, amb l'avió, sí, perquè el que feia era agafar un cotxe de lloguer a l'aeroport i els meus clients estaven... a la perifèria de Madrid,
el
ja no havia d'entrar al centre.
El que dius, depèn el que vagis, claro, a fer a Madrid.
Claro. Vull dir que té una certa utilitat.
Sí, no, lo que pasa que hay una diversidad enorme de la gente que cogía o que hasta ahora ha estado cogiendo el puente aéreo.
Sí, era una línia que tenia freqüències més que americanes, eh? Deien que era de les de més trànsit que hi havia al món, eh? Havia arribat a sortir 4 avions de pont aeri per hora, eh?
Déu-n'hi-do.
Bueno, yo grans, lo que quiero decir es que yo no le tengo miedo al avión, pero... que no me gusta coger el avión por los trámites, por pasar por ahí, que te hagan descalzar, que te miren, sí, todo, sí, que te tiren todo. Que...
Sí.
Entonces yo prefiero, de verdad, allá donde haya un autobús o un tren, poco me van a ver en avión. Claro, sí, que hay sitios que o vas en avión o no vas, pero bueno.
Sí, de vegades no hi ha més remei, exacte.
Bueno, veurem quin èxit té.
Sí, sí, d'això es veurà, evidentment. Doncs vinga, deixem ja els trems i d'això. Anem cap a Reus, no? Vinga.
Bueno, Reus, sí.
Ah, lo de la fachada.
Sí, hi ha una casa que és emblemàtica de Reus, la Casa Navàs, que és la plaça Mercadal, no? Està la plaça Mercadal, al centre mateix de Reus, i aquesta casa es va acabar rebre el bombardeig durant la Guerra Civil i havia quedat bastant malmesa. Malmesa i tot, era una meravella veure-la. I ara li posen, a partir d'avui, a una lona que la taparà fins ben bé Setmana Santa, però és que l'Ajuntament de Reus la restaura amb l'estat original. Es veu que li falta tot una cornisa dalt amb uns adornos florals i tot que va caure durant la guerra, no? Llavors, això i l'Institut Pere Mata són les joies de Reus, i com que nosaltres estem tan a prop de Reus, que és com la nostra capital comercial...
Oi, 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 com te sentin els de Tarragona.
Home, sempre estem amb el mateix. Tarragona és molt maca, però el comerç és Tarreus.
És veritat.
Tarreus.
No ho diem gaire alt, però és veritat.
Sí. També el tenim a Roda Barà, un bon comerç, també. Però el comerç...
Passa que esto es que los... Cambia de propietarios este edificio.
No lo sé, no sé si... No sé qui ho pagarà.
Los nuevos propietarios abonarán la restitución de la
pues mira, casa que... Sí, però per visitar la casa has de pagar, que està inclòs el circuit de les cases modernistes.
Pero bueno, lo que tú decías antes muy bien es que menos mal que es un edificio público y no tienen que pedir permiso,
sí,
a nadie,
sí,
por
sí,
lo
sí,
que pasó en el Paseo de Gràcia con la Casa Loeb.
Sí, bueno, Loeb, tenia... la Casa Loeb va quedar amputada de lleons i adornos i...
Como era un edificio particular, pues lo pudieron, sí, cargar y no pasó nada.
Bueno, també la Casa Batlló és particular, la Pedrera també és particular,
ja, però
i la
moltes
Casa
són
patrimonial...
Però moltes sí que estan protegides.
Clar.
Estan protegides, sí.
Aquestes però les que no, doncs mira, a vegades passen aquestes bestieses. Sí. No?
Se les carguen.
Sí.
Bueno,
sí,
aquestes cases de Barcelona també es poden visitar pagant la mòdica suma de 20 euros.
Mòdica ho dius amb recochineo, no?
Sí, mòdica. Jo vaig a visitar la casa... Aquesta casa, la Casa Vicenç, em sembla que és, la que hi ha al carrer Carolines, que la va comprar la banca Mora d'Andorrana, sí, i la visita ens costa 15,50 euros, eh?
Pues yo iba al colegio justo de al lado de esta casa y sí. Es preciosa, ¿eh? A veces se nos había colgado la pelota y teníamos que entrar a buscarla.
Es lo que está impecable, ¿eh?
Y os barallaba a ver quién entraba, ¿no?
No, no, pedíamos permiso a las monjas para ir. Era, aquel colegio era San Vicente de Paul.
Sí, ya os faré la crónica. Sí. Bueno, estan d'enhorabona Reus.
Sí. Doncs sí. Esperem que vagi bé.
Veus, aquí vam perdre nosaltres, aquí a Roda hem perdut alguns edificis macos, però bueno, què hi farem?
Ja està.
Sí, perquè si no...
Hi ha molts temes, eh?
Ja vinga, que tenim aquí, anem amb el tema estrella del dia, la política, perquè no pot ser d'altra manera, n'hem de parlar.
Sí, si comencéssim per les notícies de més actualitat, ho han dit aquest dematí a primeríssima hora, la exministra de Justícia del Partit Socialista, la senyora Maria Dolores Delgado, l'han fet fiscal general. Han posat una altra ministra de Justícia i aquesta serà la fiscal general que, pels que tinguin dubtes sobre si la justícia està supeditada al govern o no,
sí.
Resulta que l'anterior, el fiscal general, plega quan canvia el govern.
Ah, sí?
Sí, ho han dit avui.
Clar, aquí es nota, la independència que hi ha.
Sí. Home,
no, però canvia per a donde canvia.
Jo recordo tots els oients que tot el sidral que tenim muntat, dic sidral per no dir una altra cosa, que també per horari infantil podria agafar altres caires, el va orquestar el fiscal general senyor Maza, aquell pobre home que va morir a Buenos Aires, i aquest fiscal, evidentment, el van fer fiscal quan el Partit Popular, que és el partit que va perdre, li van posar la moció de censura, doncs era de la seva corda. Ja es veu l'obra que ha fet. Déu-n'hi-do, el follon que ha deixat a la política espanyola i la posició espanyola envers les autoritats europees. Ja. A veure qui ho arregla, això, eh?
Bueno, el nuevo ejecutivo se compone de 4 vicepresidencias. Nunca habíamos tenido tanto vicepresidente. Y de 22...
Vicepresidentas 3.
Sí. Y bueno, claro, está el Pablo.
No es que sereu les dones, ¿eh?
Y 2 y 22 carteras ministeriales. A mí me gusta mucho la Nadia Calviño. También me gusta. Quiero decir que...
Queda mona, sí.
Sí. Y la...
Home, més val que sigui efectiva que mona, ¿eh?
Sí. Bueno, ara veurem si és efectiva. De moment queda mona.
Margarita Robles también.
De moment tots queden monos i mones.
Bueno, Margarita Robles és una dona molt ben preparada.
Sí, por eso.
Dintre de l'aparell. Sí. Lo que no sé què fa de ministra de l'exèrcit.
Pero yo por la igualdad de géneros, ¿no? Por nombrar 2 mujeres y 2
bueno,
hombres.
Bueno, em sembla que hi ha més dones com ens al govern,
¿eh? De
totes
maneres, me encanta Manuel Castells, que es ministro de Universidad.
Ah, sí.
De Universidades, ¿eh? Que nació en Ellín, Albacete, sociólogo y economista y de gran prestigio internacional. Es honoris causa sobre la sociedad de la investigación. O sea, creo que además fue maestro de alguien que conocemos.
I tant que sí.
Sí.
Pues aquest home té una feina per endavant molt important, que és legitimar i represtigiar les universitats.
Yo espero mucho de él, por eso lo menciono.
Bueno, yo espero que...
Tiene 77 años, no te
creas
que...
Sí, ja té una edat.
Bueno, però té un cervell i una experiència.
La experiencia es un grado. Sabe lo que se hace. Que últimamente la juventud desprecia bastante a las personas mayores, pero a veces sabes más por lo que has vivido que por lo que has estudiado.
Sí.
Sigue.
No, iba a decir lo del Salvadorilla.
Sí. Bueno, tornant a aquest tema, ens ho estàvem parlant... No, realment, a aquestes alçades no es don un punt sense costura. I si aquesta persona està ocupant un càrrec tan nou, perquè és nou. Abans era el Ministeri d'Educació i Ciència, ara és el ministre d'Universitats.
A mi el otro ministro, aquel que se fue fuera,
sí.
No, que era d'Educació, dejaba mucho que desear, bueno. Y dijo grandes frases que quedarán para la historia.
Clar. Però la Universitat Espanyola, després dels títols que es donaven sense haver cursat o haver tingut els mèrits acadèmics, van ocasionar un autèntic desprestigi amb una ente que, encara que siguin privades, ens costa molts diners de l'erari públic, l'educació. I les universitats espanyoles estaven totalment desprestigiades. Suposo que el Sánchez ha posat aquest senyor per tornar-los a donar...
la categoria i la importància.
I suposo que per fer net.
Sí, espero.
Perquè aquest senyor... Com
però
ja
o sea,
que tenim...
aquí estamos todos de acuerdo en que esperamos mucho de él. Sí. Que no totalment. Nos defraude. Que no
bueno,
nos...
i el senyor Sánchez aquí té una eina política, vist la crispació que l'oposició li està posant en totes i cada una de les seves accions, doncs suposo que al netejar l'atribució de títols de la universitat, algun líder de l'oposició quedarà en evidència.
A veure, si es quedaran sense títols alguns?
Això és el que hauria de fer aquest senyor.
Sí,
això és possible, el que, sí. Això és el que esperem d'ell.
Sí. Que si los quieren, que se los curren.
Això, els que tenim un de títol després d'haver-nos cremat les pestanyes,
sí.
Demanem sang.
Sí, sí, sí.
No pot ser que una cosa que et costi
tanto i a otros se lo regalen.
Exactament. Sí, sí, es regali simplement per la teva cara bonita. Com l'altre dia van treure en un programa de màxima audiència de la televisió, que la Sònia no veu, va vindre la senyora, la Cristina Cifuentes, que és una dona simpatiquíssima, va parlar molt bé i de més, però la senyora Cifuentes està pendenta d'un judici per no apropiació indebida d'un títol, sinó per
de les cremes, lo de les cremes.
La senyora no. De les cremes. No, no, no. La senyora
no, les
de
cremes,
les cremes
va ser un hurto.
El judici, sí, el no, judici no va per això. El judici va per falsificació de documents.
Ah, sí, sí.
I entre altres coses, la falsificació del títol universitari que ella va exhibir.
Sí, sí.
Sí, sí.
Tots surten de la mateixa universitat.
Sí. Si ho sé, vaig allà a estudiar, jo.
Tu vas anar a estudiar?
No, allà, que si no, que si ho sé, hi vaig. Ah. Si el regalen, escolta, no cal esforçar-se, Antoni.
Veus? Si haguéssim tingut república, no hagués existit la Universitat Juan Carlos I. Vale.
Y luego quería decir que también me cae muy bien y espero mucho de él, es de Salvador Illa, que es el número 2 del PSC, que sí. Tiene 53 años, que nació en la Roca del Vallès, y es licenciado en filosofía y máster en economía y dirección de empresas. Está como ministro de Sanidad. Y yo espero bueno. Que administre bien la sanidad, porque ahora los pediatras...
Que falta fa, ¿eh?
Exacto. Y ha sido clave en las negociaciones del gobierno con Esquerra Republicana. Ha sí. Sido él el que ha estado negociando.
Sí.
Pero lo que espero de él es que, por ejemplo, he leído una noticia de que los pediatras están muy preocupados porque no tienen vacunas para los niños. Entonces, esto es... administración. Si este señor tiene estos títulos de economía y dirección de empresa, espero, ya que no es médico, pero espero que, por favor, que se preocupe de administrar bien el dinero que se le da a sanidad y...
De totes maneres, Marisa, no oblidis mai que a Espanya la sanitat està descentralitzada. Cada comunitat autònoma té el seu domini de sanitat.
Sí, sí.
El Ministeri de Sanitat en realitat no hauria d'existir, hauria de coordinar. I el problema que té la sanitat avui
per
avui...
Però no estan supervisados?
Sí, poden estar supervisats.
I qui els supervisa?
Poden estar supervisats, però la gestió, per exemple, la sanitat catalana, la gestió es fa a Catalunya, depèn de la Generalitat.
El MAS hizo los recortes más grandes en sanidad que yo he visto en todas las autonomías de España.
Tot. Sí, Catalunya...
S'ha recortat en totes parts.
No, Catalunya ha retallat i, en canvi, les altres comunitats no. Ja estem sempre amb el mateix
más
problema.
Más que nada es que en esa época, cuando empezaron estos recortes que los hizo sí. Más, mi madre estaba ingresada en el hospital y vi todas, firmé,
sí,
porque es, recogían firmas...
És la cosa més dura que hi ha.
Y yo tenía que ir todos los días al hospital y me enteré bien, me empapé bien de todo lo que estaba pasando y ahí el responsable era él.
Mira, España es un país que no ha retallat. Tu mires als voltants, Grècia, Irlanda, tots els països que han tingut problemes econòmics han retallat. Espanya pràcticament no ha retallat res. Ara, el deute públic d'Espanya ja diuen que és 1,7 bilions. No, ja ha passat d'1,2 a 1,7. Està desbocat. Tard o aviat haurem de retallar.
Bueno.
I es retallaran pensions, es retallaran sanitat, es retallaran l'exèrcit...
Lo que tendría que hacer toda la gente que se escaquea de pagar impuestos es porque, claro, sin vale. Dinero no se puede tener todo si no se paga. O sea, las cosas indirectamente las estamos pagando. Entonces, si los que se escaquean de pagar impuestos hacen trampas y lo que hagan, porque no sé lo que hacen...
Pues que a més,
si pagaran todos, muchos pocos hacen un mucho. Claro. Y tendríamos dinero para vivir bien todos.
Pero a més, Marisa,
no solo los de arriba que dicen, claro, yo aunque no pague, como me puedo pagar los médicos, claro, tú sí, pero vosotros sois pocos y los que más necesitamos de la sanidad pública somos los que pagamos el pato, que deberían de pagar todos
sí.
para tener todos médicos.
I una vegada paguin tots, perquè els diners arribin a tot arreu, hi han dos punts que s'han de retocar. El primer és estalviar, o no malbaratar, i el segon és no robar.
Exacto, aquí.
No pagar comisiones ni sobornos, porque ahora se llaman comisiones, antiguamente se llamaban sobornos.
Bueno.
Pero claro, como estamos endulzando tanto, si os dais cuenta, el lenguaje se está endulzando.
Estem normalitzant la delinqüència.
La delinqüència, sí, això és lamentable.
Sí.
Això és lamentable. El mal ús que es fa de la justícia és escandalós. Vull dir... S'hauria...
Perquè jo sempre digo...
El robo, l'expoli de caudals públics hauria d'estar amb una pena altíssima.
Sí.
Com a França, la falsificació de paper moneda i la corrupció es castiga amb penes altíssimes. Aquí sembla que el que no roba és tonto.
Sí, és una pena.
Vull dir, és lamentable. Sí. Bueno, per cert, el govern que va sortir, la moció de censura, li van presentar per corrupció.
Ah, sí?
Sí. El govern que va sortir va ser per corrupció amb una moció de censura que la Càmera va aprovar. Ara diuen que el govern que hi ha ara no és legítim. Bueno, doncs ja m'explicaràs quan legítim era un govern que l'Assemblea Espanyola va reprovar, com nosaltres hem reprovat aquest estudi moltes vegades. Sí.
Vinga, llavors què us sembla el nou executiu de Sánchez?
Bueno, s'ha de veure com funciona.
Hay un acuerdo que está firmado entre el gobierno, en el nuevo gobierno, nuevecito, de PSOE y Unidas Podemos, para impulsar un programa del retorno de los jóvenes que emigraron y que tienen estudios superiores.
Muy bien.
O sea, universitarios de grados altos y de grados altos de FP, que son tan necesarios para nuestra economía. Porque todos estos se han tenido que ir. En los años 2007 y 2013, los parados de menos de 35 años, con este nivel de estudios, era de 900.000. Ascendió a 900.000 parados de graduaciones altas de universitarios y FP. Y en el año 2012, el 57% de los menores de 25 años llegó en un paro de miles de que ellos tuvieron que emigrar. Un 56, la verdad es que no hay cifras oficiales, pero no. Se sabe que fueron miles. Y Pedro Duque, que vuelve a estar otra vez como ministro, lo cual me alegro, que era ministro de Ciencia y Universidades en 2018, ya quería frenar la fuga de cerebros. Y lo que pasa es que quería volver a atraer a los que abandonaron el país. Pero ¿qué pasaba? Que necesitaba dinero y, claro, el gobierno era en funciones y no había presupuestos y no lo pudo hacer. Espero que ahora, por favor...
A ver, sí.
Sí, porque además ahora las autonomías lanzan planes de retorno de los licenciados que les cubren los gastos de vuelos hasta 3.000 euros son los gastos. Y incluso para que puedan traer a sus mascotas. Les pagan los viajes y en Aragón hasta los dos primeros meses de alquiler, porque las empresas españolas necesitan estos universitarios, esta gente preparada que tiene puestos vacíos y que no cubre, porque todos los que tenían un poco de estudios y se han tenido que ir. Ahora quieren volver. Quieren volver y además están financiados para volver, porque se les paga los gastos de viaje.
Pero tendrán puesto de trabajo adecuado.
Sí, ya vendrán con puestos de trabajo de las grandes empresas españolas que los están reclamando. Pero además la mayoría de ellos vuelven porque van a cobrar menos, pero vuelven porque quieren volver, porque les encanta el clima español, el sol, etc., etc.
Marisa, ¿tú formes part del govern?
No, pero me gustó la idea esta.
No, idea es muy buena, ¿eh?
No, yo estaba muy triste cuando todos nuestros grandes cerebros tuvieron que emigrar.
Es lamentable.
Que nosotros los hemos pagado, porque a fin de cuentas hay los estudios que se pagan con el dinero de todos, y entonces se aprovechan otros países.
Es como el personal sanitari que está trabajando en Anglaterra o Alemania.
Exacto.
Quan s'ha format aquí, hem pagat nosaltres.
A todos, a sanitarios y a todos.
I els necessitem aquí, però guanyen més diners a Anglaterra.
A los que estaban haciendo investigación. O sea, es que me refiero absolutamente a todos los grandes cerebros que se han tenido que marchar.
A Espanya, tu ets molt optimista, jo sóc molt escèptic. I sóc escèptic perquè ja es va posar sobre els anys 2006-2007, ja es va intentar fer una espècie de rebaixa fiscal d'impostos per els serveis que vinguessin a treballar i apoyar-los i incentivar-los, no? I això va desembocar en que els únics serveis que van vindre aquí van ser futbolistes, que pagaven menys impostos, però en canvi tècnics i científics en van vindre ben pocs. Futbolistes d'importació, tots.
Bueno, ahora lo que pasa es que esta gente que antes eran menores de 25 o de 35, ahora, claro, ya han pasado 10 años o más.
Sí.
Entonces, también se han hecho mayores. También se han hecho mayores sus padres. Entonces, les interesa volver para... Porque hay varias historias particulares.
Sí, pues si no tienen feina, no tornarán, Marisa.
Pero es que vuelven... O sea, les pagan... Claro que tienen... O sea, van a volver porque tienen faena. Si no, no van a dejar la suya. Pero les pagan el vuelo, les pagan la mudanza y les pagan los dos primeros meses de alquiler.
No, todo eso está muy bien como incentivo.
Claro.
Pero,
yo confío mucho en ello y estoy muy... Ojalá que todo vaya bien.
Mira, vos que te digo una cosa. La tendencia de la señora Calviño, que es la que le tocará aplicar les mesures i la d'Hisenda, la Montero? Montero es diu que es diu la d'Hisenda. Si pugen els impostos, les empreses no faran inversions a Espanya. Si no fan inversions, no crearan llocs de treball.
Bueno,
i el govern aquest, la tendència que va és al revés. Va pujar els impostos a les empreses.
Bueno, de totes maneres, también el trabajador de a pie, no los grandes empresarios, que aquí en España, mientras ha gobernado la derecha, se han favorecido, ya es hora de que también se favorezcan a los que no son grandes empresarios. Y ahora, una de las primeras medidas del gobierno es la subida del salario mínimo. Si la gente de calle, que gasta su nómina, tiene más dinero para gastar, te aseguro que el dinero correrá y llegará a todas partes.
Bueno,
ahora no compran porque no tienen dinero, pero llegará un momento que ya están hartos de ir restringidos y cuando tengan el dinero lo van a gastar porque necesitan gastarlo,
sí,
porque han estado viviendo del abuelo, de la pensión, del padre y de...
Si el govern pot controlar la inflació i pot controlar l'habitatge, l'augment brutal de preus de l'habitatge i aplica altres mesures, doncs la pujada del salari mínim interprofessional es podria notar. Però com que veiem tanta feina precari...
Espero mucho de este gobierno.
Bueno,
me gustaría que todos, por lo menos, le diéramos los 100 días de gracia que se le debe dar
claro.
A todos los gobiernos. Me gusta que haya, en contra de todas las personas que no están de acuerdo en la unión de Unidas Podemos y el gobierno, a mí esto, porque he pensado que siempre, si tienen que llegar a acuerdos, se frenarán el uno al otro. Pero lo que también me da mucho miedo, y el padre Sánchez lo tiene, bueno, todos lo tienen muy difícil, es porque nadie les va a aprobar nada. Porque van a llegar, porque una cosa es lo que ellos quieran hacer y lo que propongan, y otra cosa es lo que les dejen hacer, porque todo se tiene que someter a votación. Y los que han dicho que no, y estos de Vox, y estos del PP, y estos de Ciudadanos, que están en contra antes de que empiecen a gobernar y sin saber lo que van a hacer, ya los están tirando por tierra. Que otra de las cosas que no me gusta es el vocabulario, cómo se insultan, cómo se agreden.
Se han perdido los modos a la cámara.
Sí, el señor aquel de las barbas de chivo, aquel señor mayor.
Era molt simpàtic, un jutge molt... Hay un
que
president,
también, si
un president de la taula de la mesa d'edat molt maco, sí.
¿Verdad? Pues a mí me gustaría que volviéramos a guardar las formas.
Bueno, això li pots dir
educados.
A la senyora...
Mira que el idioma español... El castellano tiene un vocabulario tan amplio, tan bonito, que deberíamos saber utilizarlo, como mínimo.
La senyora Arrimadas el sap utilitzar amb aquella veu estrident que té i realment ho ha fet molt malament, molt lleig, ha quedat molt lleig el de proposar el tamallazo.
Sí,
intentar dividir un partit de l'oposició, això és no saber perdre.
Han habido muchas presiones.
Lo que ella no sap és que ha quedat retratada.
Sí.
La senyora Cayetana Álvarez de Toledo ensenyant el reglament interior de les Corts espanyoles va estar francament deplorable, però bueno, això, si ella considera que és el seu paper, el senyor Teodoro García, el portaveu del PP... Un home molt intel·ligent i molt ben preparat, però per mi no va estar a l'alçada de les circumstàncies, com tampoc el fill del senyor Suárez posant-se d'esquena quan hi havia un orador que parlava, encara que no li agradés
queda
el que
lleig,
deia.
Lleig, sí.
Ell estava a la mesa i, a la bona, com a mínim, per una norma de cortesia, Hauria de mirar el front. Ningú li demana ni que aplaudeixi ni que rigui, però donar, ensenyar l'esquena ho considero una autèntica...
Mala educació.
Vale. Això ja va dir-ho el parlamentari de València, el... com es diu aquest senyor, carai, el de Unidos Podemos a València, que va votar a Rejón, estava junit amb la Rejón, Baldomí, que va dir que era mestre d'escola, va dir que aquesta cambra el primer que faltava, sobretot en una meitat, era educació.
Sí. Por eso digo que...
I es va guanyar, li van pagar una bronca a ell.
Que hauria que guardar les formes, nada más.
Sí, sí, sí.
I darrere els 10 dies de gràcia.
El Parlament és per parlar. Cadascú pot expressar les seves idees o les idees del partit que representa. I se l'ha d'escoltar amb respecte.
Y hay que dejar hablar a todos, porque la democracia consiste en saber convivir con gente que no piensa como tú.
Sí.
Por distintas que sean las ideas, por opuestas que estén, tienes que convivir con ellos.
Naturalmente.
Y esto es la democracia. No es darle la espalda, no es irse cuando los otros están hablando. Hay que escuchar a todo el mundo.
Ara hem assistit al Parlament anglès. Hi ha hagut una divisió terrible entre els partidaris de la sortida del Brexit i els no. Les diferències han estat molt fortes i sempre s'han dit paraules molt grosses a dintre del Parlament anglès. Però després de que parlés l'orador.
Hauria de ser així, no?
Sí.
Però vaja, hauria de ser així.
Sí, sí. A Anglaterra es diuen coses al Parlament realment molt fortes. Però quan ha acabat de parlar, l'altre. I és un país on el cap de l'oposició té la mateixa categoria pràcticament que el president de govern.
Tornant a Sánchez. Sí. Reconeix Torra com a interlocutor mentre no l'inhabilitin. També doncs, això està avui en portada de tots els diaris.
Bueno, això és un brindis al sol.
Sí?
Sí. És un brindis al sol perquè la justícia, quan es tracta de carregar contra Catalunya, va a una velocitat...
No, però tienen que hablar. A ver,
sabemos que
con lo que pasó con Rajoy no iba bien la cosa. Que Rajoy no hablaba, Rajoy se escondía. Con él las cosas no iban bien. Y hemos llegado donde hemos llegado.
Hemos llegado, sí.
Exacto.
Costarà molt arreglar això, eh?
Y lo que pasó el 1 de octubre del 17, eso fue denigrante.
Bueno,
fue dolorosísimo.
Sí. Va a ser doloroso.
Para toda la población.
Va a ser
fue
doloroso.
Muy doloroso. Y no queremos que vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Hablando. Pero si es que hablando se entiende la gente. Yo no sé por qué hay tantas manos a la cabeza porque se vayan a reunir para hablar. Van a hablar, bueno, no van a matarse. Van a hablar.
Sí. Bueno, el Parlamento vol dir que és un lloc on es va parlar. Bueno, pues hi ha la presidenta del Parlament de Catalunya que per permetre que es parli està a la presó.
Pues es que no me parece bien.
La senyora Forcadell, a qui li enviem un missatge de...
¿Para qué nos han dado la palabra? Pues para utilizarlo.
Claro, naturalment. Costarà, ¿eh? I més amb el sidral que hi ha muntat a Europa, ¿eh?
Yo, menos mal, ¿eh? Yo no... A todo lo que digo aquí es lo que yo pienso. Yo no siento cátedra en nada. Pero si yo fuera Sánchez, yo hubiera tirado la toalla porque veo un panorama muy negro.
Realment,
soy una cobarde, sí.
Jo no l'he votat al senyor Sánchez. No tinc massa simpaties, confesso, opinió totalment personal meva, pel Partit Socialista, però si va bé pel país, benvingut sigui.
Hombre, es que mirando cómo están las cosas en Cataluña, egoístamente hablando, yo prefiero Sánchez que Pablo Casado.
Sí.
A
mi no em va agradar Sánchez que pujés el 155, evidentment. Jo, com a català...
És el mal menor.
Sí, però no em va agradar gens que pujés el 155. Jo esperava del cap de l'oposició, que en realitat l'exercia ell, una postura una miqueta més d'estat. Bueno, perfecte. Però tampoc no li retrec. Si el senyor Sánchez té la suficient força, valor, determinació per agafar el rave per les fulles i resoldre el problema català, perquè per Espanya és un problema, per Catalunya també, però hi és aquest problema.
Si tindrà que solucionar hablando.
Sí, hi és. Hi ha una part de la població de Catalunya que no està satisfeta en com funciona Espanya, cosa que jo comprenc perfectament, perquè per a mostra basta un botó. El mateix cas del ferrocarril que m'està parlant és un cas de malbaratament de recursos. No m'agrada aquest país a mi. O un país que fa el ridícul amb la justícia a Europa.
Bueno, y Europa también lo está haciendo ahora sí, ahora no, ahora no, entro,
Europa,
ahora salgo.
Europa, sí, sí, es que ara veurem, ara veurem, ara veurem què diu el president.
Perdó de l'expressió montado.
Ara, ara veurem què diu el president de l'Eurocàmara. El president de l'Eurocàmara demà s'enfronta amb la premsa.
Jo no opino, estoy esperando a ver qué pasa.
Sí, bueno...
Porque hoy dices una cosa, mañana tienes que rectificar y decir otra.
Sí, Marisa, però
estan, yo no digo nada.
Estan passant coses... Y a la preso ya han 13 personas, ¿no?
Bueno, pero en el fondo era lo que ellos querían, que se hablara del tema, que se conociera en Europa, y,
bueno, vale,
y a ellos
sí.
El Merdel les interesa.
Sí, bueno, ya está.
Yo lo que pasa es que yo hablo de todos, pero no soy de nadie, porque yo me he dado cuenta de que no tengo un partido que me represente, porque yo creo que yo soy de centro, pero más bien tirando a izquierdas, porque me gusta que la gente viva bien.
Sí, eso no existeix avui.
Claro, por eso no tengo ningún partido que me represente.
No, no existeix.
No soy fan de nadie.
No, ara veurem... Segurament, segurament veurem ressorgir algun partit nou. Encara sortirà un partit...
I el Valls?
Bueno, a l'espai de dreta, i a l'espai de centre, està molt cotitzat. Perquè, segons diu el Parlament, els socialistes són la ultraizquierda, comunista, roja
no,
i separatista.
Això és mentida. Però...
I ells, i aquí aquests senyors que estan amb els braços amunt, doncs són la ultradereixa i la derechona. Vull dir, i queda llavors un forat al mig que és el centre, pot ser centre-centre, centre-esquerra i centre-dreta, i aquest espai tothom el vol, però encara ningú s'ha acreditat per agafar-lo.
Pero tanto la Ciudadanos como el PP bueno. Se han ido tan a la izquierda que realmente hoy en día no hay nadie de centro.
Mira, igual que tu quan mires la televisió...
A la izquierda veu... se han ido, dius.
A la dreta.
Ah, sí. Has dit quan...
He dit izquierda? Ai, perdón.
Marisa...
És que este constipado que tengo no me deja pensar.
Marisa, quan tu mires la televisió... veus més anuncis que programa, evidentment. Perquè,
sí, sí.
Però, clar, darrere de cada anunci hi ha un missatge i els fabricants, les empreses que han contactat aquest anunci, les empreses de publicitat, fan que l'anunci sigui agradable perquè tu compris el producte. Mm? Aleshores, a la política existeix un màrqueting polític. Per això tothom cuida tant els líders, la forma de vestir, la dicció... els gestes que han de fer i tal. I aleshores tu te'n dones compte perfectament que hi ha líders que enganxen, per exemple, el portaveu del Partit Nacionalista Basc és una persona que ven perfectament bé la seva imatge, el senyor Iglesias és un orador magnífic, però la seva presència física fa tirar enrere un segment de la societat, les coses són d'aquesta manera, el senyor Sánchez té una imatge impecable, i el senyor Casado també la té. Té una bona imatge.
Sí, però tienen que cuidar un poco más lo que sale por la boca.
Bueno, vale, sí.
No todo es imagen. Cuando abren la boca no pueden estropear la imagen.
Els anuncis no són muts. Els anuncis...
Van acompanyados.
Van acompanyats. Llavors tu has de comprar aquest article. Llavors aquesta senyora, la senyora Arrimadas, que és guapa, va guanyar unes eleccions, és intel·ligent, té facilitat de paraula
Está
i tal.
Està mal aprovechada.
Bueno, ella mateixa... Aquí ets tu sol davant de l'hemicicle. Ets tu qui s'ha de fabricar l'oportunitat i has de ser agradable. I si no saps
fer-ho... Jo pensava que yéndose l'Albert Rivera, ella cogería las riendas de otra manera, però ha seguido...
Bueno, ella farà el que li sembla i que ha de fer.
Sí, però després... jo pensava que una vez que ell lo dejaba, que ella le daría otro giro.
Marisa, han passat de 50 i pico...
Me he quedado sorprendida.
Han passat de 50 i pico diputats a 10.
A 10, por algo será.
I si hi ha unes altres eleccions, qui sap? Bueno, això és màrqueting.
Màrqueting, sí.
Veurem. Saps que hi ha una cosa positiva de tot el que m'està comentant? Que és que la gent s'interessa per la política.
Molt bé, en tot cas, també volia comentar que Carles Puigdemont i Toni Comín...
Bueno.
El seu primer ple al Parlament Europeu com a eurodiputats.
Aquesta tarda. Bueno.
Avui.
Però ningú no lo quiere en su grupo, han dicho. Que, bueno, que van a ir arriba al gallinero. Nadie bueno. lo quiere en su grupo.
Bueno. Sí. Junqueras era el vicepresident del grup dels Verds.
Sí, lo sé.
Ah. Que és molt important a Europa,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Els Verds a Alemanya han fet caure algun govern, eh? Uh-huh. Bueno, ja veurem.
Com bé dius,
Mira, també, és, per primera vegada Espanya s'interessa per l'Eurocàmera, que fins ara no li feien ni punyetero cas.
Sí.
Vinga, anem a la corona anglesa, que també tenen marro, eh?
Sí, sí. Bueno, aquí nosaltres tenim a la televisió, sobretot, que la Sònia no veu, hi ha un programa a la tarda
Quin programa és este que no ve?
Un programa a la tarda i després no, fan un xou canviant.
Canal, ai, cap programa d'aquesta cadena.
Sí, no, a veure, sí.
La I tinc aleshores, batada a casa
aquí
meva.
Hi ha una tal senyora Belén Esteban, que és la que s'emporta el gat a l'aigua.
Jo tampoco no lo veo.
Sí, amb permís de dels descendents de la família de la Jurado, de la gran Rocío Jurado i de la senyora Vida de Rivera. Diu, però a Anglaterra, que hi ha una miqueta més de glamour, a l'espectacle no el don la princesa del pueblo, el don una princesa...
De veritat.
Sí, de veritat, perquè s'ha casat amb un príncep, que és el germà petit del que serà futur rei d'Anglaterra. Bueno, ja veurem perquè la reina sembla eterna.
Ui, sí.
I després ve el Charles.
Jo crec que el Carlos ja no voldrà governar, ja que et dic. Jo crec que ja em dic ara directament...
Home, està tota la vida esperant governar, a lo millor una setmaneta.
Em retiro i em vaig a Montunort i ja està.
No, jo penso que... Bueno, depèn del que duri la reina mare, perquè el pas que porta...
Home, la reina mare...
Em sembla que sobreviurà tothom.
Sí, jo crec que sí.
Quieren vivir con su propio dinero, bueno, pues, trabajar...
Sí.
Dice que lo han encontrado buscando trabajo para ella, ¿eh?
Però en què treballaran?
Bueno,
qui pagarà la seguretat d'aquesta gent?
No hi ha cap sou. No. Es veu que el lloguer que paguen, si l'haguessin de pagar de la butxaca particular,
no
els hi costaria 70.000 lliures al mes.
Ah, molt bé. I això, llavors, què?
Això no hi ha un sou que...
De totes maneres, no. Creo que hi ha una reunió ara per hablar del tema, eh? Van a tenir una reunió.
Bueno, la reina mare ha demostrat el seu disgust perquè se'n van de la família real.
Bueno, aquí, pero todavía no se han ido y tienen pendiente una última reunión. No sabemos qué pasará en esta última reunión.
Bueno, aquests han donat una mica de salsa a l'opinió pública anglesa. Això és una cortina de fum, perquè a final de mes Anglaterra trenca amb la Comunitat Europea, eh? I això és una cortina de fum tan ideal com les aventures de la senyora Viuda de Rivera per tapar...
Segurament, si no, no ens haguéssim assabentat.
Exacte.
O ens haguéssim assabentat quan ja hagués estat tot
fet. Home, La Vanguardia ho porta pàgina sencera. Quan La Vanguardia porta pàgina sencera, això és que és una raó d'estat.
Sí, bueno, ellos decían que se querían ir a vivir a Nueva York.
Al Canadà, una cabanya del Canadà.
No?
Ah,
és sí, que ella havia estat vivint a Canadà uns 8 anys,
sí,
em sembla,
però, bueno, decían que
mentre
iban
va gravar la sèrie.
Però aquí la gràcia és que, mentre que aquests se'n van de la família real, aquí la família real espanyola el que fa a lleugera pes, fotent-los a fora a tots. Perquè ara ja no són de la família real ni les germanes del rei, acompanyades dels seus cònyuges.
Ah, ja els han... Sí?
Estan fora de la família real, sí.
Per cert, la germana...
I també el rei emèrito també està fora de la família real.
El rei emèrit, per cert, la seva germana que va morir.
Ai, la germana va morir, pobreta, sí.
Sí.
Que ella podia haver sido, si no fuera porque era mujer y eso, que primava el hombre, podia haver sido la reina.
Bueno, però van haver tres guerres civils espanyols al segle XIX perquè les dones no podien ser reines.
Juan Carlos estuvo a dedo, eh?
Bueno, Juan Carlos lo va a usar Franco.
Por eso, al dedo de Franco.
El va escollir Franco, sí.
Pero bueno, que si no hubiera... Que
Marisa,
que era la primogénita y que era la primera... Si no hubiera sido mujer, hubiera sido la primera.
Marisa, ningú li va posar la pistola al pit a Alfonso XIII. I ell va renunciar als seus drets i se'n va anar d'Espanya.
¿Pero por qué? Porque no quería que hubiera una guerra por su culpa.
Bueno, però ell va renunciar.
Bueno, renunció por el bien del pueblo español. Ojalá que todos pensaran un poco más en el pueblo español.
Sí, però ell va
renunciar. Un poco menos en ellos.
Marisa, ell va renunciar, i va renunciar ell als seus descendents,
sí.
I va agafar una corbeta i se'n va anar des de Cartagena, se'n va anar a Marsella.
I
va marxar.
I
a la família l'havia facturat amb el Sur Express cap a Irún. Va marxar del país. Va vindre a la República, que era el govern legal. Doncs a partir d'aquest moment, la monarquia és il·legítima. La monarquia ha vingut... No, és il·legítima. La monarquia ha vingut perquè Franco va dir este.
Ja està.
I este està per sobre de la Santa Constitució, esta que no se toca.
No creo, eh?
Sí, claro.
Sí.
Sí. Bueno. Ja hi havia rei.
Igual. No.
Ja hi havia rei quan es va fer la Constitució.
A mi com això de los reyes no me...
Ah, bueno, sí, clar. I nosaltres perquè coneixem el Melchor Gaspar i Baltasar.
Que són los que más queremos.
Però ara tens el Felipe i la Letícia.
Bueno, canviem
que són, estan reprovats, no, a Catalunya? El Parlament de Catalunya els va reprovar i el Suprem va anul·lar la reprovació. Però el Parlament de Catalunya va reprovar els reis.
Bueno, como institución, yo la verdad es que como personas nadie nunca me cae mal.
Ningú els ha votat.
Per cert, el senyor...
Tu podies ser la reina d'Espanya, que tens mèrits suficients per fer-ho.
El senyor Urdangarín, que va anar per anar de la casa, no?
Ell sí. Ell sí.
Però ja llevava les tres quartes partes de la condena complides.
Bueno, sí.
Aquí todo, pitjor... todo el mundo cuando tiene estas tres...
Veus, Marisa, aquí, aquí és pitjor tindre idees que robar. Ah, és veritat.
Bueno,
però... a jutjar pel pes de les penes està més castigat pensar que robar. Doncs pues bueno. Molt bé, Andió. Vinga, endavant, el Lazarillo de Tormes, la picaresca. Bueno.
Vinga, anem a un altre tema, o voleu sí parlar que... dels ducs de Sussex?
Mira, yo tengo uno...
Perquè, déu-n'hi-do.
Un caso curioso de un
senyor... Espera, un moment.
Ah,
que
perdona,
parlem ràpidament d'aquest avió que ha estat abatut, també
sí.
Recordem.
Oh, sí.
Parlem ràpidament d'aquest tema.
Bueno, és que el món s'està posant amb l'ànima... Des de la crisi de Cuba, que vam estar a punt de tindre una guerra de proporcions apocalíptiques, no hi havia hagut mai cap incident com aquest d'Iran. Perquè, si seguiu les notícies, va haver un atac a una ambaixada americana... a Bagdad, em sembla que va ser, i en represàlia els americans van matar amb un dron el militar de més...
El segon.
Sí, el segon militar d'Iran, sí, l'home fort del règim iraní, i el d'Iraq, que anaven junts. Així,
pero claro, dice que
eso es un asesinato de Estado.
Primero negaban que habían tirado un misil, luego lo aceptaron, y ahora pregunto yo. La excusa que han dado, o el motivo por qué han dado de que se equivocaron, porque pensaban que era un avión enemigo, ¿tú te la crees?
Bé, però
bueno,
una
sí,
cosa...
Encara és pitjor, Marisa. Encara és pitjor, llegint els comentaris del diari. Resulta que Iran, aquella nit, va tirar una sèrie de missils a les bases americanes a Iraq. Però era una operació quirúrgica que semblava que el president dels Estats Units ho sapigués, perquè els van tirar,
just
els van
sí,
filmar
sí.
amb satèl·lit i no van matar ningú. Mm. I això que va ser la nit.
Sí,
van
sí,
bombardejar sí. els barracons d'on dormien els oficials, però no van matar ningú. I el propi president dels Estats Units, senyor Trump, va dir no ha muerto nadie, eh? Que no ha muerto nadie, que sigui una operació quirúrgica. Com si fos, com si els disculpés. Es veu que van dir, no hem arribat massa lluny, frenem. Mm. I aleshores... Mentre que totes les companyies aèries havien suspès els vols sobre la regió d'Iran e Iraq, en prevenció, després de lo que va passar a Ucrània, que va caure aquell avió abatut per un missil, les companyies aèries, ara que senten guerra, desvien els vols. Però la companyia romanesa va seguir volant. I aleshores es veu que al dematí estaven les bateries antiaèries disposades, pensant-se que hi hauria una represàlia americana, i jo no sé, diu el diari que va haver un problema de comunicació. Quan va despegar l'avió, va sortir tots els radars.
Va haver
un problema de comunicació, van fallar les comunicacions.
Cuando quieren bombardear o matar a una persona, lo hacen sin equivocarse,
sí.
Y ahora se han equivocado.
Això són els americans. El problema és que la comunicació entre la bateria que va disparar el missil i l'alto mando de l'exèrcit d'Iran no va funcionar. I aleshores l'operador va prendre la decisió, veient que al radar hi havia un puntet allà, va prendre la decisió que dir envio un missil, perquè si és un missil americà i cau, me la carregaré jo. Va, i disparar.
Vale. Aquest pobre home,
evidentment, me l'afusellaran i ja està l'error arreglat. Vale. I van morir 176 persones. Però ningú se n'en recorda, ni els diaris encara no ho he vist, que en plena crisi de la guerra del Golf, una corbeta americana, que es deia Versalles, va derribar un avió iraní de peregrins que volava de la Meca, de Teheran a la Meca per peregrinació, i va derribar un Airbus A300 i van morir com 300 persones. I els Estats Units mai van demanar disculpes.
Bueno,
i el va abatre una corbeta americana que es deia Versalles.
Ellos nunca piden.
Vinga, que hem d'anar acabant, Marisa, ràpidament. Quin tema vols comentar?
Sí. Es un hombre que ha estado operado a corazón abierto tras incrustársele entre sus dientes un trocito de palomita.
Uy.
Este trocito le provocó una infección bacteriana que le pasó al torrente sanguíneo y de ahí al corazón.
Mm.
Pero es que... Hay que ser más cuidadosos con la higiene. Este señor bombero de profesión tuvo una idea de bombero, valga la redundancia, y intentó sacarse la palomita con la tapa de un bolígrafo, con un tornillo, con la tapa de una lata de no sé qué. Total, que ni se cepilló los dientes, ni usó el hilo dental,
oy,
ni
oy,
fue al
oy,
médico.
Oy, oy, oy.
vamos, lo normal. Y además, él notaba que se le estaba inflamando, que le dolía, pero él no fue al médico y se fue al cine. Y estando en el cine, pues se ve que le dio un yuyu y tuvieron que llamar a una ambulancia y venir corriendo a salvarlo y a operarlo corazón abierto.
Mira, por sort s'ha salvat, ¿no?
Qué moraleja, que hay que tener más higiene dental.
Moraleja, bueno, no sí, sí. Mengeu crispetas.
No, hombre, pero más higiene dental, no. Después te lavas los dientes, te pasas el hilo...
Els dentistes t'ho diuen, que la mala higiene bucal pot provocar infeccions a tot el cos.
Sí, evidentment, sí, evidentment. Sí, sí, evidentment. Sí, sí, sí. Vinga, que ho deixem aquí, que no tenim més temps. Tornem la setmana vinent. Que vagi bé. Adéu.
Adéu.